Avui serà un dia caòtic en matèria de circulació a la comarca de la Garrotxa perquè tallaran l'accés a la rotonda del polígon industrial de la Serra a la Vall d'en Bas. És a dir, la rotonda d'accés al túnel de Bracons per la banda de la Garrotxa estarà tallada durant tot el dia, des de les 8 d'aquest matí fins a les 8 del vespre, com a conseqüència d'una iniciativa, d'una concentració convocada per Unió de Pagesos. Saludem en Nil Port, és un dels membres, un dels portaveus del Sindicat Agrari. Què tal, Nil? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
De seguida parlarem amb ell sobre quins són els motius que els han portat a tallar la circulació a la rotonda del túnel de Bracons. Busqueu vies alternatives si heu de circular-hi, perquè l'aturada durarà tot el dia, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre, i cada hora s'obrirà un pas de 15 minuts a banda i banda per descongestionar el trànsit, però a ningú se li escapa que avui serà un dia especialment complicat en matèria viària. Anirem fins a saludar la gent d'Unió de Pagesos per saber sobre el terreny què és el que s'està preparant per d'aquí una hora, insistim. El dia, però, té altres continguts que repassem ara mateix en forma de titulars. Neus Assín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Olot aprova el nou tribut de les plusvàlues.
D'aquesta manera, l'Ajuntament s'ha posat al dia després de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava nul·la la fórmula de càlcul de l'impost. Ara els ciutadans podran escollir entre dos sistemes de càlcul i les bases imposables passaran del 35 al 8%. Això significarà una reducció de fins al 60% dels ingressos que el consistori recollia amb aquest impost i per això demanen compensacions.
La regidora d'Hisenda és la Montse Torres.
Hi ha un nou sistema de càlcul, dos sistemes de càlcul que es podran escollir. Sempre s'escollirà el més favorable pel contribuent, tant si és una autoliquidació que es faci al contribuent com una liquidació des de l'Ajuntament. La primera seria un sistema similar al que hi ha ara, amb unes tables que han fet diferents, però que també no surt tan bé com el segon. I el segon és agafar el valor que tu tinguis d'escriptura i el valor de venda del sòl. Llavors, el preu que tu vas pagar i el preu que tu traspasses, la diferència, si hi ha hagut increment de valor, llavors allò és el que es agafarà de base per poder fer la liquidació.
Avui parlarem d'aquesta qüestió purament econòmica, però també parlarem d'altres aspectes de caire social. I és que Alliberem-nos ens reivindica el respecte pels drets de les persones trans. L'entitat garrotxina alerta que segueixen havent-hi col·lectius de la societat que no tenen en compte les persones que decideixen canviar de sexe.
Aquest dijous és el Dia Internacional de la Visibilitat Trans i l'entitat garrotxina ha convocat un acte a la plaça 1 d'octubre. També dissabte hi haurà la presentació d'un llibre sobre la identitat i la sexualitat.
El president d'Alliberem-nos és l'Antoni Buixadors.
Bé, la reivindicació és molt senzilla. És el respecte per la gent trans, el respecte pels seus drets. També hi ha una mica la crítica de que últimament se senten moltes veus des de diferents sectors. No cal que sigui l'ultradreta, aquesta ultramuntana. També hi ha alguns grups, hi ha una part del feminisme que està molt en contra de l'aprovació de la llei trans i serà una mica això, una reivindicació dels drets, del respecte pels drets de la gent trans.
Els que també s'han manifestat són els docents. Prop d'un centenar de mestres s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Girona per demanar revertir les retallades en el sector de l'educació en el que ha estat l'última jornada de vaga.
De fet, sortir al carrer i fer sentir la nostra veu amb la participació que hi ha hagut en aquests 6 dies de vaga ha servit per asseure'ns, per plantejar unes propostes i en qualsevol cas aquestes propostes són les que han de tirar endavant. Sí, han servit i la comunitat educativa hem de pensar que quan sortim al carrer, sortir al carrer i fer sentir la nostra veu serveix per alguna cosa, malgrat els resultats no siguin a curt termini.
La portaveu del sindicat USTEC a Girona és Glòria Polls, la sentíem ara mateix en la manifestació. També hi han participat diversos educadors de l'escola Bressol que també han reclamat més recursos pel seu col·lectiu. I avui també anirem fins a la Fageda perquè la cooperativa obre les portes per celebrar el seu 40è aniversari.
L'entitat social oferirà visites guiades durant aquest 2022 a totes les persones empadronades a la Garrotxa. També presentarà un nou iogurt commemoratiu anomenat Orígens. A motiu del 40è aniversari també hi haurà altres actes que volen servir per donar a conèixer la història de les 4 dècades d'una de les empreses més emblemàtiques de la comarca.
La responsable de Relacions Públiques i Institucionals de la Fageda és la Mariona Martí.
El que tenim més a prop són coses que potser no visitem
necessitem tant o que no coneixem tant, i nosaltres pensem que durant aquests 40 anys la missió de la Fageda ha evolucionat. Nosaltres no som els mateixos que fa 40 anys, no? La Fageda des de sempre, doncs, que s'ha degut a la comarca, treballem només amb col·lectius de la comarca de la Garrotxa. Per nosaltres el territori i l'entorn natural és essencial per al nostre projecte, i per tant, doncs, com que s'ha vist modificada aquesta missió, atenem a nous col·lectius, també doncs, a nivell físic, no? La infraestructura de la Fageda també ha canviat, hem fet diferents reformes per assegurar la durabilitat del projecte.
I avui també recordarem l'activista olotí Lluís Balcells. Ha mort aquest dimecres, va col·laborar en diferents entitats de la ciutat d'Olot, del món del comerç, l'esport o la cultura.
El 2011 va rebre les Sales de la Cultura i el 2012 va rebre el Premi a la Trajectòria Personal dels Premis Garrotxí de l'any. Durant la seva vida va regentar la botiga d'esports Balcells i també va col·laborar amb Ràdio Olot.
I en esports ja sabem qui serà el nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. És Mànix Mandiola. Agafa les regnes de l'entitat. El veterà tècnic basc, un clàssic de segona B, baixa a tercera per intentar pujar els olotins a segona federació.
Arriba amb molta il·lusió i preparat de molta experiència prèvia en finals de temporada lluitant per ascensos. Substitueix Albert Carbó, firma fins a final de temporada i estarà acompanyat a la banqueta pel preparador físic olotí Ferran Joan Miquel, que torna al club.
Doncs ja sabem qui serà el nou tècnic de la Unió Esportiva Olot i ja sabem també qui serà el proper rival del Club Hoquei Olot, seguint gaudint i competint, això sí, perquè és el que farà l'Olot aquest cap de setmana i, de fet, en les properes 4 jornades de l'Hoquei Lliga Plata, perquè ara per ara ja ho té tot fet.
Sí, els de García i Piera ja han fet els deures, però volen més. Aquest dissabte visiten la pista del Raspeig, Cué i ja descendit de categoria. El conjunt alacantí només ha sumat 3 punts en el que va de temporada. Els olotins no podran comptar amb Marc Prat, baixa per acumulació de targetes blaves.
El tècnic de l'Hoquei Olot és Jordi García.
En estos casos, o te mueves por dinero o por ilusión. Y yo traigo mucha ilusión, obviamente. Entonces yo creo que estoy preparado para ayudar al equipo y puedo garantizar que además, en un tramo tan cortito como tenemos, un par de meses, vamos a intentar optimizar al máximo al equipo. O sea, sacar lo mejor de ellos y a ver si con un poco de suerte pues ponemos al equipo pues en una categoría en la que yo creo, por historia, pues que merece un poquito más arriba, ¿no?
Era Mànix Mandiola, el nou entrenador de la Unió Esportiva Olot, a qui escoltarem també a la part final del nostre informatiu. Ara sí, escoltem a Jordi García, el tècnic de l'Hoquei Olot, que diu que espera un rival que voldrà acabar la temporada guanyant algun partit.
Serà un equip igual que nosaltres, o sigui, per molt que ja les coses estiguin ja fetes, o sigui, que ells baixen de categoria i nosaltres ens mantenim, jo crec que serà un equip que voldrà anar als 4 últims partits sense cap tipus de pressió de res i intentar anar a aconseguir els màxims de punts possibles. Jo crec que ara ells deuen estar fixats en aviam si podem quedar en comptes d'últims penúltims, anem a intentar guanyar els partits de casa.
El Raspeig Olot es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al pavelló de Santa Maria del Raspeig, com sempre en directe a través de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem cap al trànsit. Avui el trànsit, sens dubte, serà notícia. Policia local d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides del col·legi. De discos de prohibit estacionant tindrem el carrer Pau Douglas davant del número 8, des de quarts de 8 del dematí fins a les 12 del migdia. En tindrem també l'avinguda Xile davant del número 5, des de les 7 del dematí fins a les 10 del dematí per estacionar un autocar. El passeig de Sant Roc davant del número 2, des de les 8 del dematí a les 3 de la tarda. El carrer Mossèn Gelabert davant del número 9, des de les 9 del dematí, fins a les 3 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per recordar-los pensin a fer ús del rellotge horari en les zones que així estan especificades, sobretot a les ubicades davant de l'hospital, on està permès l'estacionament per espai d'una hora sempre i quan s'utilitzi el rellotge horari. Pensin que tenen totes les altres zones del voltant de l'hospital i la zona d'urgències, el pàrquing és gratuït i sense límit d'horari. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia i millor cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I ara és el moment del temps. Quines temperatures tenim, Neus?
Doncs ens devem amb 8 graus a Olot, a Mieres, a Santa Pau i a Vic, en tenen 7 a la Vall d'en Bas i a Ripoll, 9 a Castellfollit de la Roca, Anglès, Banyoles i Girona, avui hi ha 10 graus a Sant Feliu de Pallerols, 11 a Figueres, 3 a Das i 0 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Venim d'una bona regada ahir i avui podem repetir més pluja, fins i tot ja la tarda amb tempesta i calamar-se. La cota de neu pot baixar dels 1.600... cap als 1.200 metres. Comença a baixar la temperatura. Ahir va nevar a més de 1.800, 2.000 metres. Avui ho farà més avall. Bé, quina pluja. Ahir vam destacar precipitacions de 55 litres per metre quadrat. Això és molta aigua. A Manlleu en van caure 50 a Vic, 40 a la Vall d'en Bas o 34 a Olot. Una pluja ben bona. Forteta, però aprofitada. A Palafrugell, 21 litres per metre quadrat. I a Girona, 17 litres per metre quadrat, igual que Santa Coloma de Farners. Bé, una regada important, notable, que avui es pot reproduir amb això, 10, 20, 30 litres a molts indrets, pot ploure tant al matí com a la tarda, potser no tant a la Costa Brava Nord, la pluja més abundant a primera hora, matí, migdia, després una mica de pausa i a la tarda hi pot tornar cap a la Costa Brava Nord, l'Alt Empordà, no tanta pluja. Bé, divendres baixa més la temperatura. Situació ja diferent perquè comença a entrar molt aire fred, vent del nord, tramuntana forta, també dissabte, vent del nord, nord-oest, molt intens, poden superar els 80 a 120 km per hora al Pirineu, però també a l'Alt Empordà, a la Costa Brava Nord. Bé, divendres queda un dia variable amb vent del nord, ja no tant tapat, ja no tanta pluja, però tant al Pirineu com al voltant de les Guilleries, la Selva, Montseny, potser Osona, potser Garrotxa, podrà nevar cap als 500 metres. Per tant, atenció, perquè farà molt fred, ambient d'hivern, i pot nevar a 500 metres només. El cap de setmana vindrà marcat pel vent dissabte i per el sol diumenge. Però segurament, a l'encalmar el vent, diumenge, tindrem una forta baixada de temperatures amb glaçades que poden començar ja divendres al vespre, però les fortes serien diumenge i dilluns.
Peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
És un quart de vuit del matí i dos minuts. Entrem a matèria, tal com us dèiem, d'aquí a tres quarts d'hora es tallarà la circulació a la rotonda del polígon de la Serra, la rotonda d'accés als túnels de Bracons. L'entitat convocant és Unió de Pagesos, ha anunciat que farà un tall de trànsit que durarà pràcticament tot el dia, des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. Saludem en Nil Port, és un dels portaveus del Sindicat Agrari a casa nostra. Què tal, Nil? Bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Explica'ns una mica en què consistirà, Nil, aquesta tallada de trànsit que, com diem, començarà a les 8 del matí, és a dir, d'aquí 3 quarts d'hora i fins a les 8 del vespre.
Doncs en principi el que està previst doncs, és tallar de les 8 del matí, com bé deies, fins a les 8 del vespre, deixant talls intermitents de 10-15 minuts per poder desembossar una mica el que sigui tant de col·lapse.
És a dir, que tallareu cada hora, tallareu un quart d'hora, més o menys? És a dir, el tall durarà tres quarts d'hora per hora, per entendre'ns?
Sí, més o menys sí, és el que està previst de moment.
I dèiem que el tall afectaria ben bé el que és la rotonda d'accés al túnel de Bracons, correcte?
Sí, en principi dèiem, perquè com tots tenim feina, els pagesos, doncs deien que poder de bon dematí serem menys i tallaríem de moment poder només Bracons, i a mesura que anem arribant, doncs sí, el plantejament és tallar tot el que és la rotonda d'accés als túnels de Bracons.
Mm-hmm. Explica'ns una mica, heu calculat les conseqüències que pot tenir una aturada d'aquestes característiques, tenint en compte que durarà pràcticament tot el dia?
Bueno, les conseqüències, més que tot, jo crec que de conseqüències en pot tenir, però també hi ha alternatives, pel que sigui, hi ha el que diem a la circulació, hi ha alternatives que poder tampoc l'embús serà tant, i també ja està comunicat, que tampoc és que la gent no ho sàpiga, però més que tot jo crec que per el merder que podem fer és més que tot perquè se'ns vegi que realment les coses no van bé en el sector i que el que volem és defensar el que és nostre.
Ara en parlarem. Durant tota aquesta estona en què el trànsit pugui estar tallat a la circulació, hi haurà algunes excepcions, hi haurà alguns vehicles que sí que podran passar?
Bueno, una mica els serveis d'urgència i el que siguin autocars escolars que hagin d'anar a les escoles. Seria l'única excepció que hi hauria.
És
no
dir...
farem, no seleccionarem tu passes, tu no passes. Quan obrim, deixarem passar durant els 10-15 minuts i s'ha acabat. I això sí, si hi ha un servei d'urgència o un vehicle especial o algú que hagi de passar, doncs entenc que haurem de deixar passar.
Per tant, durant tota aquesta estona que estigui tallada la circulació, per exemple, el transport escolar podrà circular?
En principi jo crec que sí, que no hi ha d'haver problema.
Nil, explica'ns una mica, per què feu aquesta acció? Per què decidiu tallar la circulació a la rotonda de Bracons?
Doncs una mica davant la crisi dels preus del sector agrari i l'inacció del que són els governs, perquè no pot ser que ens estiguem queixant, i ojalà aquesta fos l'última manifestació, per dir-ho manera, i ho poguéssim arreglar, però crec que és de les primeres de moltes que haurem de fer, perquè la cosa està realment molt desequilibrada i ens queixem per molts temes.
Quins són els temes principals que us queixeu? Has comentat el tema del preu, per exemple, el preu de la llet, m'imagino que és un dels forts, no?
Sí, bueno, més que tot el preu de la llet, també preus de gasoll i matèries primeres, els costos de producció que tenim doncs estan desbocats, tot s'apuja molt. Hi ha també el tema de les importacions, que moltes no compleixen les exigències, una mica també el que seria els danys de fauna cinegètica i protegida, l'especulació i depredació dels espais agraris, que aquí podríem tocar una mica el tema del que seria la variant, que també és un dels temes que també sortim per això, l'agressió al que és la ramaderia i una mica la discriminació als serveis públics del món rural. Això seria una mica els temes més principals en què es queixem.
De fet, l'increment de preus de tot plegat és espectacular. Ahir sabíem la inflació, que volta el 10%. En aquest moment, els pagesos, quan sortiu a treballar, hi aneu a perdre ja directament?
Doncs la veritat és que realment, en el sector de la llet, principalment, la cosa està molt, molt malament. Jo no sóc productor de llet, però parles amb un i els altres i realment hi ha pèrdues. I, esclar, això, per molt que t'agradi la feina, perquè realment el qui fa de pagès, a part de que si ha de guanyar la vida, doncs ho fa perquè realment estima el que té i a pagès, bueno, no ho sé, jo perquè fa poc que he començat, però realment és una feina que si no te l'estimes i no te la fas molt teva, doncs crec que no pots tirar endavant. Però sí que hi ha sectors molt, actualment, molt, molt malament.
Nil, no sé si et puc preguntar l'edat, quants anys tens?
Jo en faré 23 aquest any.
23, i tu et dediques, has decidit, per voluntat pròpia, dedicar-te al món de la pagesia. Vens de família pagesa?
No, jo realment amb 18 anys se'm va oferir la possibilitat d'agafar una granja aquí a Sant Feliu. Em va generar molts dubtes, però alhora, ara, estic content del que he fet, però descontent amb tot això, perquè ho faig perquè m'agrada, però si t'hi pares a pensar, amb el que arribem a treballar, tampoc crec que hauríem d'estar molt més valorats. i a hores d'ara em sembla que som els últims dels últims dels últims. I penseu una cosa que sense els pagesos, no dic sense mi, sense els pagesos es complica molt tot. Penseu que viviu gràcies als pagesos, vull dir, vivim tots gràcies a això, vull dir, és una cosa, jo crec que és un tema molt delicat, que fa molt de temps que dura, que la cosa no va bé i no ho sé. Si mires les explotacions ramaderes que hi havia fa 10 anys a la comarca i mires les d'ara, doncs els números ho diuen tot. Algo passa i joves com jo n'hi ha ben pocs que vulguin començar o que sigui una empresa agrària.
Quanta gent et va dir que no sabies on et ficaves?
Molt. Realment, jo que tenia 18 anys, doncs... En breu dic, em va generar molts i molts de dubtes, primer de tot perquè tenia 18 anys, havia acabat d'estudiar, era molt jove, i segon, que esclar, vull dir, a casa no veníem de família pagesa. A mi m'agradava molt, però una cosa és que t'agradi molt i l'altra és quan et fiques de peus a la galleda i veus realment el que hi ha. I jo encara a dia d'avui estic aprenent i realment és el que m'agrada, però vull dir, també ens hem de guanyar la vida.
Creus que t'hi podràs dedicar tota la vida?
Jo crec que això que està passant ara no pot durar, crec jo, i home, l'esperança és que sí, vull dir, jo em sabria molt de greu, jo no sé, començar de zero doncs costa molt, pujar una empresa i començar-la de zero com jo i abandonar-la, vull dir, és cosa d'un segon, vull dir, prou, s'ha acabat, vull dir, no sé, és una cosa que realment m'estimo molt i em sabria molt greu haver d'abandonar perquè no me'n poguessin sortir.
Mm-hmm. Nil, què diries a aquelles persones que avui es puguin trobar atrapades enmig del caos de trànsit? Què els diries perquè entenguin les vostres reivindicacions?
Doncs una mica que, primer de tot, paciència, perquè crec que hi haurà nerviosisme també, perquè quan es fa un tall d'aquests, doncs la gent també s'emprenya, el qui té pressa i tot plegat, però primer de tot dir-los que ens entenguin a nosaltres el perquè de tot això, vull dir, si els comencem a explicar una llista de tot plegat i una mica els números, crec que és molt de fàcil entendre, molt fàcil.
Mm. Teniu previst fer més aturades d'aquest tipus més endavant?
La previsió des d'Unió de Pagesos doncs, és anar fent diverses actuacions, no, ja sigui talls o siguin marxes lentes o siguin manifestacions, però jo crec que aquesta doncs, és una de les primeres de moltes que haurem de fer, perquè amb aquesta no solucionarem gaire res, crec jo.
Doncs Nil Port, membre d'Unió de Pagesos, gràcies per acompanyar-nos i especialment gràcies pel teu testimoni.
Perfecte, moltes gràcies.
Una abraçada, bon dia i bona hora.
Bon dia.
4 minuts, 2 quarts de 8 del matí. Neus, recordem una vegada més com serà aquest tall que afectarà la circulació a la comarca de la Garrotxa i més concretament a la Vall d'en Bas a partir de les 8 del matí, és a dir, d'aquí 34 minuts.
Doncs sí, ara com escoltàvem, Unió de Pagesos ha convocat aquesta concentració a la rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d'en Bas, per entendre'ns, és aquesta rotonda que distribueix el trànsit o bé cap als túnels de Bracons o bé anar cap a Sant Feliu i les Planes i per tant, cap a la Vall d'en Bas també, de manera que és una rotonda, evidentment, important, per això s'ha escollit, en la que s'hi distribueix molt de trànsit i que avui patirà talls a partir de les 8 del matí i fins a les 8 del vespre. Ara escoltàvem, seran talls, no duraran totes aquestes hores, però només s'obrirà un quart d'hora, és a dir, durant 3/4 d'hora estarà tallat, s'obrirà un quart d'hora per deixar passar i després es tornarà a tallar, de manera que els problemes de trànsit es podem preveure que seran importants en aquesta zona i els oients que ara ens estiguin escoltant, doncs una recomanació és buscar vies alternatives en funció d'on vingueu. Si heu d'accedir, doncs heu de passar per aquest punt, buscar-ne d'altres perquè us hi podeu trobar atrapats durant força estona. Com dèiem, es tallarà aquesta rotonda del polígon de la Serra de la Vall d'en Bas a partir de les 8 del matí, talls d'uns 3/4 d'hora i un quart d'hora per obrir. Ens explicaven des d'Unió de Pagesos que serveis d'urgència i autocars de transport escolar en principi podrien passar, però bé, també doncs s'ha de veure el volum de vehicles atrapats que hi puguin haver-hi i les cues fins a on puguin arribar.
L'Àlex Gelabert és el gerent de Teisa. Senyor Gelabert, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, què tal? Bon dia, com estàs?
Bé, com calculen que els pugui afectar a vostès aquesta, aquest tall de trànsit que, a més, es produirà en un punt neuràlgic per les seves operacions, com és la rotonda de Bracons?
Doncs bé, ara el que comentàveu, no? El primer és el transport escolar, veure si més enllà doncs, de què puguem passar, a veure si podem arribar. És a dir, el gran tema d'alguna manera és veure quin col·lapse pot haver-hi i si podem prestar el servei escolar doncs, amb normalitat. I l'altra qüestió doncs, és que el servei regular doncs, que vagi per bracons, per una banda, doncs, el que hem fet és preveure doncs, que els serveis de Barcelona vagin per Banyoles si la cosa es col·lapsa, i l'altra qüestió doncs, és inevitablement veure els retards que tenim a la línia de Girona per Amer.
Per tant, ara entrevistàvem a la gent de Unió de Pagesos i deien que el transport escolar en principi el deixarien passar, però clar, no suposo és tan fàcil tenint en compte que a la que t'enganxa atrapat en un punt concret, que els autocars per girar ho tenen una mica complicat, no? I a més si també hi ha cotxes a l'altra banda.
Correcte, és bàsicament doncs, que no hi hagi un col·lapse i que d'alguna manera doncs, puguis travessar aquella zona i arribar-hi, no? Aquesta és una mica la preocupació. Esperem que, com que serà la primera hora, diguéssim, entre la franja a partir de les 8, doncs, que ja puguem fer doncs, la part d'instituts amb normalitat i aquí la preocupació és doncs, la part d'escola. Aquesta és una mica la situació. Hem d'anar veient a veure com va evolucionant la protesta i com està també la situació del trànsit.
Entenem, Àlex, que estareu pendents, diguéssim, és a dir, no és que a aquesta hora ja hagueu decidit que totes les línies direcció Barcelona passaran per Banyoles o evitaran la part de Bracons, la que li toqués anar per allà, sinó que en funció del que hi hagi anireu decidint.
Correcte, és a dir, la millor solució que tenim amb la part de, diguéssim, amb la línia de Barcelona és preveure doncs, que a partir de les 8 passin per Banyoles, si la cosa doncs, està complicada i la resta, doncs, efectivament, és veure quina és la situació. També estem en contacte amb Mossos d'Esquadra i en funció doncs, també com vagin aquestes obertures i si són efectives doncs, perquè el tràfic sigui fluid, doncs anirem informant al Twitter.
Mm-hmm. Hi ha moltes línies afectades? És a dir, a quants vehicles més o menys us pot afectar això?
Sí, això afecta clarament a la línia d'Olot Vic per Bracons, és a dir, aquesta el que pot passar és que el servei quedi interromput doncs, o quan ja l'autobús estigui a Vic o sortint ja d'Olot i, per tant, pot ser que aquí fem suspensió d'algun servei. I les altres línies que estan afectades doncs, és clarament el bus transversal que entre Olot i el que seria doncs, les Planes passa, òbviament, per aquesta rotonda i després la línia de Girona cap a Olot i d'Olot cap a Lloret. Per tant, serien aquestes tres línies que circulen per la zona de les Preses i Sant Esteve d'en Bas que puguin passar amb normalitat. I aquí sí que el tema és veure doncs, quin retard hi ha i, per tant, doncs, segurament podem tenir afectació a la freqüència.
Uh-huh. Què passarà amb les línies que, en aquest cas, enllacen a Olot, per exemple, amb la Vall d'Hostoles? Perquè aquestes són les que ho tenen més complicat per tal de poder fer aquesta operativa alternativa que vostè comentava ara, no?
Doncs, sincerament, depèn d'on enganxi el tall. Si ens enganxa, diguéssim, un cop hem passat la rotonda i no podem tornar a Olot, doncs pot quedar sense servei també doncs, el bus transversal, en concret, doncs tot el que seria des d'Olot cap a Besalú o la connexió a primera hora del matí amb l'hospital. I si ens enganxen en cap allà, doncs sempre intentarem fer la volta, però és d'aquelles qüestions que sempre hem d'anar fent sobre la marxa. No, no podem fer més previsió que l'estar atent i anar informant en funció doncs, com vagin els talls.
Què recomanaria als usuaris? Entenc que paciència és la primera, evidentment, de les coses que avui s'ha de recomanar, no?
Sí, bueno, això per una banda i després doncs, també que òbviament nosaltres intentarem mantenir el servei, perquè és el que deia, si tenim alternativa, doncs, per exemple, el que deia de la línia de Barcelona, doncs ja no ens plantejarem ja passar per allà a partir de les 8. El que farem és anar, un cop pugis a l'autobús a Olot, doncs en canvi d'agafar cap a Bracons, doncs ja anem cap a Banyoles i la P7 i intentarem doncs, que no hi hagi cap afectació, més que un temps suplementari, clar.
Uh-huh. Estarem, evidentment, pendents. Aprofitant que el tenim aquí, hi ha un tema, és una de les reivindicacions entre moltes, evidentment, del sector agrari, que ara ens explicava en Nil Port, és el tema dels carburants, que això afecta directament també a empreses com la vostra, qualsevol empresa de transport. Àlex, en aquest sentit, entenc que és una reivindicació compartida per tothom, l'augment dels carburants i, per tant, l'augment dels costos per qualsevol empresa, què ens en diria d'aquest tema?
Doncs bé, no som diferents de la resta, amb la diferència també de que no, que en el nostre cas, com també en d'altres, doncs no ho podem repercutir. És a dir, al final Per posar un exemple, diguéssim, el transport regular doncs, té unes tarifes que precisament estan congelades des de fa 8 anys i no pot repercutir-ho de cap manera. I és més, fins i tot pot convenir no augmentar les tarifes perquè la gent tingui l'alternativa al transport públic. Per tant, doncs, en aquest sentit ho estan assumint les empreses. O després, quan tens contractes públics, doncs, com el transport escolar, doncs, tampoc pots pal·liar aquesta situació. Per tant, una situació complicada. El màxim que pot ser és quan hi ha algun tipus de servei d'excursions, però, òbviament, és el pujar preus, doncs, la gent potser ara ho pot entendre més, però òbviament doncs, acaba repercutint en l'usuari final. És a dir, és una situació que més enllà... que hi han d'haver dues accions. Una, diguéssim, les activitats que reben aquest impacte i la segona, doncs, el poder ajudar l'usuari final d'una forma o d'una altra, perquè també acaba repercutint en el preu dels serveis.
Perquè vosaltres no podeu tocar el preu, oi?
En el cas de les tarifes està regulat. I en el cas dels contractes, doncs, la llei de contractes del sector públic ja fa uns anys doncs, que no permet modificar els preus un cop està adjudicat. Llavors, havies de preveure, per dir alguna cosa, doncs, que en un concurs de fa 3 anys doncs, ara pujaria el preu d'aquesta manera. Això no ho ha fet ningú.
Com afronta una companyia com, per exemple, la vostra, com Teisa, que té tants serveis regulars a les nostres comarques, com afronta un increment del preu de la seva matèria primera? Perquè al final el combustible és amb el que vosaltres funcioneu. Com afecta això al vostre compte de resultats i quines mesures creieu que haureu de prendre?
Doncs en el nostre cas i diguéssim, amb qualsevol empresa del sector, doncs suposa un cost general de d'un 5 o un 10% més. I avui en dia doncs, no hi ha marges d'aquests percentatges, ja és molt tenir un marge del 5 en general. Doncs, com ho afrontes? Doncs, simplement tirant de tresoreria i de finançament. Per tant, una problemàtica molt important. Insisteixo que tampoc és diferent d'altres problemes que tenen altres empreses, però molt complex. I després també doncs, preocupat per alguns tipus de subministraments, com són els pneumàtics, que sembla que també doncs, hi ha problemes amb el cautxú, amb l'AdBlue, la urea... En fi, al final és... Després també amb els autocars, és a dir, també tenim problemàtiques doncs, de subministrament a nivell de subministrament dels autocars... En fi, jo crec que és una situació que ens està afectant a tots... Amb diferents situacions que no veus massa bé quina és la solució. Però...
I què n'opines de les mesures que s'han pres de moment i quines haurien de ser, en tot cas, les que realment poguessin ser molt efectives?
Doncs, a veure, la primera mesura, que és la de poder tenir una rebaixa en el preu del carburant, aquesta jo crec que és important, sí que és veritat que bueno, hi ha la reclamació de que també hi ha una certa fiscalitat al darrere i que poder doncs, també no és només incentivar doncs, el descompte, sinó també doncs, rebaixar aquestes fiscalitats o que aquesta fiscalitat pugui tenir un retorn. Aquest és un dels temes. I després, quan hi ha ajudes directes, doncs està bé. Ara sembla ser que hi haurà una ajuda directa al sector en els propers 3 mesos, que en el nostre cas doncs, són 950 euros per vehicle en 3 mesos, però bueno, hem de tenir en compte que un dipòsit de gasoil d'un autocar, que són 400-500 litres, doncs et dona per un dipòsit, no?, i poca cosa més. Llavors, bueno, doncs són mesures puntuals que òbviament són positives, no diré el contrari, però s'ha de veure al llarg termini, no?, i l'experiència ens diu que la pujada del carburant, doncs, queda amb el temps. I l'altra qüestió també és la implantació de noves tecnologies, però les noves tecnologies, doncs, també tenen un sobrecost. En el cas del bus transversal, que no ho he esmentat, que tenim un bus des del mes d'octubre, doncs, bueno, sí que tenim un estalvi d'un 27% de gasoil i has d'anar fent aquestes coses. Has d'anar reinventant, però això no es fa d'un dia per un altre.
Àlex, estem fora de temps, però sí que hi ha una pregunta que m'agradaria fer-te i és que què costa habitualment, en una situació normal, omplir un autocar de combustible?
Doncs depèn, com deia, hi ha alguns que tenen un dipòsit o dos, però pots estar entre 300 i 600 litres i encara que descomptis l'IVA, que nosaltres, diguéssim, és neutre a les empreses, doncs el que deia, entre 500 i 700 euros.
Això és el que costaria en una situació normal, no?
No, ara, diguéssim, es multiplica, sí, més o menys et pots moure amb això.
I quina diferència de preu hi hauria just abans d'aquest increment que estem vivint?
No, doncs abans podíem estar, és a dir, un 40% menys. 40, entre 40 i 50% menys. Nosaltres aquest any, el pressupost, hem posat 1 milió d'euros més de despesa de gasoil i això s'ho menja tot.
Àlex Gelabert, gerent de Teisa. Bé, recordem una vegada més, perquè hem parlat també, aprofitant que avui et teníem aquí per preguntar-te sobre com us està afectant tot això en una empresa de les característiques de la vostra, l'empresa de transport públic de referència aquí a les nostres comarques. Recordem una vegada més, aquest tall que començarà a les 8 del matí, com afectarà el transport públic ara per ara, per les informacions que teniu fins aquest moment?
Doncs el que comentàvem, el que farem és previsió de desviar el servei d'Olot Barcelona per Bracons per Banyoles. El servei d'Olot Vic estarem molt a l'expectativa si hem de fer suspensió d'algun servei, i la resta de línies que passen d'Olot a Girona per Amer o el bus transversal o la de Lloret, doncs veure quin retard hi ha. Anirem informant a Twitter i recomanem, doncs, bàsicament que ens seguiu per allà, que és el canal d'informació més immediat.
Doncs, si et sembla, Àlex, a partir de cap a 9:15 del matí tornarem a connectar amb tu per veure si ens pots anar informant de quines són ja sobre el terreny les conseqüències d'aquest tall de trànsit a la rotonda de Bracons. Per tant, t'emplacem cap a 9:15 aproximadament per tornar-ne a parlar.
Molt bé, perfecte, a disposar.
Moltes gràcies, bon dia i bona hora.
Adéu, bon dia.
Adéu. Recordem, d'aquí aproximadament 22 minuts ha de començar aquest tall de circulació a la rotonda de Bracons. Busqueu vies alternatives.
Sí, Unió de Pagesos ha convocat aquesta concentració amb talls de trànsit a la rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d'en Bas, el que distribueix aquest trànsit, ara dèiem, cap a la Vall d'Hostoles i també cap a Bracons, i evidentment també a la Vall d'en Bas. I a partir d'aquí es faran talls de 3/4 d'hora amb obertures de 15 minuts, això evidentment en un punt neuràlgic del trànsit com és aquest, en un dia en el que, a més, bé, veurem si acaba plovent o no, però sempre això fa incrementar el volum de trànsit, doncs això farà que hi hagi problemes. De manera que, si podeu, estalvieu-vos a passar per aquest punt i podeu trobar alguna via alternativa en funció del lloc d'origen i del lloc de destí, millor que ho feu. En cas que no, doncs tenir paciència i comptar amb que us podeu trobar amb retards importants a l'hora d'arribar allà on voleu.
Ara falten 5 minuts per 7:45 del matí, fem una pausa i abordem la resta de l'actualitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot aprova el nou tribut de les plusvàlues. D'aquesta manera, l'Ajuntament s'ha posat al dia després de la sentència del Tribunal Constitucional que declarava nula la fórmula de càlcul d'aquest impost.
Ara els ciutadans podran escollir entre dos sistemes de càlcul i les bases imposables passaran del 35 al 8%. Això significarà una reducció de fins al 60% dels ingressos que el consistori recollia amb aquest impost i per això demanen compensacions.
Informa Pau Masó.
En l'últim ple municipal, el consistori va presentar i aprovar la modificació de l'ordenança fiscal que regula les plusvàlues. El punt es va portar a aprovació per tal d'adequar-lo a la norma vigent. El passat mes d'octubre, el Constitucional va declarar nul·la la fórmula de càlcul de l'impost i el govern va presentar una nova norma al novembre que ara els ajuntaments han hagut d'instaurar. El canvi més important està en el càlcul de l'impost, ho explica la regidora d'Hisenda d'Olot, Montserrat Torres.
Hi ha un nou sistema de càlcul, dos sistemes de càlcul que es podran escollir. Sempre s'escollirà el més favorable pel contribuent, tant si és una autoliquidació que es faci al contribuent com una liquidació des de l'Ajuntament. La primera seria un sistema similar al que hi ha ara, amb unes tables que han fet diferents, però que també no surt tan bé com el segon. I el segon és agafar el valor que tu tinguis d'escriptura i el valor de venda del sòl. Llavors, el preu que tu vas pagar i el preu que tu traspasses, la diferència, si hi ha hagut increment de valor, Llavors allò és el que es agafarà de base per poder fer la liquidació.
Entre les altres novetats del nou impost hi ha que només es gravarà si augmenta el valor i totes les transaccions que siguin dins un mateix any quedaran gravades per tal d'evitar l'especulació. El nou impost no tindrà efecte retrospectiu i, per tant, qui hagi fet transaccions anteriorment no podrà reclamar. Fins ara la base imposable que s'agafava era del 35%, ara passarà a ser del 8%. Això provocarà una disminució dràstica dels ingressos dels ajuntaments. Per això, des d'Olot ja demanen compensacions.
Com tots els ajuntaments, la plusvàlua és un impost que és una partida molt important dels ajuntaments. Llavors, aquí sí que hi ha una merma important. Altra cosa és a veure si els ajuntaments podrem rebre alguna espècie de compensació. Perquè, clar, vull dir, això ja va passar temps enrere quan hi va haver l'impost d'activitats econòmiques, que llavors, vull dir, totes les empreses en pagaven, a partir d'ara només les que facturen més d'un milió d'euros, i l'Estat el que fa és que et fa una compensació. Amb les plusvàlues, esclar, ens n'anem més d'una pèrdua entre un 50 i un 60%. Del que s'ingressaven en els últims anys.
A Olot es calcula que l'Ajuntament deixarà d'ingressar més de mig milió d'euros. Fins a l'any passat, l'impost de les plusvàlues suposava uns ingressos d'un milió i mig per a les arques municipals.
Ara sentíem fa una estona com es manifestaven els pagesos, com sortien al carrer, com de fet sortiran al carrer a partir de les 8 del matí. D'aquí un quart d'hora tallaran la rotonda del polígon de la Serra, a la Vall d'en Bas, la rotonda d'accés a Bracons, però no és l'únic col·lectiu que també té reivindicacions sobre la taula. Al llarg de les últimes hores i també al llarg de les properes sentirem el col·lectiu Alliberem-nos, que reivindica el respecte pels drets de les persones trans.
L'entitat Garrotxin alerta que segueixen havent-hi col·lectius de la societat que no tenen en compte les persones els que decideixen canviar de sexe. Aquest dijous és el Dia Internacional de la Visibilitat Trans i l'entitat garrotxina ha convocat un acte a la plaça 1 d'octubre. També dissabte hi haurà la presentació d'un llibre sobre la identitat i la sexualitat.
Informa Aniol Puigverd.
Avui és el Dia Internacional de la Visibilitat de les Persones Trans i l'objectiu principal de Alliberem-nos és demanar el respecte per al col·lectiu. Des de l'entitat creuen que hi ha col·lectius que no respecten els seus drets i volen conscienciar la gent d'aquesta problemàtica. Això ho explica el president de Alliberem-nos, Antoni Buixadors.
Bé, la reivindicació és molt, molt senzilla. És el respecte per la gent trans, respecte pels seus drets. També hi ha una mica la crítica de que últimament se senten moltes veus des de diferents sectors. No cal que sigui l'ultradreta, aquesta ultramuntana. També hi ha alguns grups, una part del feminisme que està molt en contra de l'aprovació de la llei trans, i serà una mica una reivindicació dels drets, del respecte pels drets de la gent trans.
Per donar a conèixer el Dia Mundial de la Visibilitat Trans des de l'entitat garrotxina han organitzat dos actes. El primer es durà a terme aquesta tarda a les 7 a la plaça de l'1 d'octubre d'Olot, on es llegirà un petit manifest. El segon acte serà el pròxim dissabte. Es farà la presentació del llibre Bruna, una mirada trans, a càrrec de Jaume Cela. Aquest llibre expressa una exploració tendra, honesta i divertida sobre la identitat i la sexualitat. Des d'Alliberem-nos es mostren contents i confiats que aquestes petites coses ajuden a canviar el punt de vista de la societat.
Jo crec que tot el que es faci perquè, de cara a la societat, perquè la societat vegi que existeix una cosa que és la que sigui, qualsevol col·lectiu que ha estat marginat durant molt de temps, qualsevol acte que es faci jo crec que és positiu, perquè el que hem de fer és mostrar una normalitat i concentrar-nos al carrer i que la gent ens vegi, és una normalitat. Perquè sí que anem pel carrer també, encara que no hi hagi concentracions, però això és una concentració molt concreta. Hi ha una gent molt concreta i és un acte molt concret per la gent trans, de la gent trans cap a la resta de la societat. Jo crec que sí que ajuda, tot ajuda.
L'entitat garrotxina també es mostra molt satisfeta d'haver participat en la posada en marxa d'un nou servei trans a Girona. Es tracta d'una eina que té com a objectiu atendre i acompanyar les persones transgènere en les seves necessitats. Primerament, s'havia de dur a terme a l'Hospital d'Olot, però des de l'entitat també van creure més adient traslladar-ho a Girona, una zona més metropolitana i accessible per molts més ciutadans.
I ens quedem a Girona perquè prop d'un centenar de docents s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de la capital per demanar revertir les retallades en el sector de l'educació en el que ha estat l'última jornada de vaga.
La portaveu del sindicat USTEC a Girona, Glòria Polls, critica l'immobilisme i l'armatisme del conseller d'Educació, però anima els docents a seguir amb la lluita. Polls afegeix que les protestes han servit, tot i que les negociacions no hagin fructificat.
De fet, sortir al carrer i fer sentir la nostra veu amb la participació que hi ha hagut en aquests 6 dies de vaga ha servit per asseure'ns, per plantejar unes propostes, i en qualsevol cas aquestes propostes són les que han de tirar endavant. Sí, han servit, i la comunitat educativa hem de pensar que quan sortim al carrer, sortir al carrer i fer sentir la nostra veu serveix per alguna cosa, malgrat els resultats no siguin a curt termini i es puguin veure possiblement més endavant amb properes mobilitzacions.
A la manifestació també hi han participat diversos educadors de l'escola Bressol que també han reclamat més recursos per dignificar la professió a banda d'una baixada de ràtios. La protesta s'ha finalitzat al migdia davant de la delegació del govern a Girona.
I la plataforma No a la Mat de la Selva ha exigit aquest dimecres a les portes del Congrés dels Diputats la derogació del ramal dels 400 kilovolts de Riudarenes. Representants de la plataforma s'han trobat amb els diputats gironins de la majoria de partits polítics per exigir unitat política a tothom.
Hi ha alternatives molt menys agressives disponibles. Hi ha informes de la Generalitat i de la Diputació de Girona que conclouen que aquest projecte no és necessari i proposen fins a 8 altres alternatives més respectuoses amb el territori. No entenem per què encara el Ministeri manté aquest projecte, l'acaba d'incloure de nou a la planificació elèctrica 2021-2026.
I diverses entitats també ecologistes s'han ajuntat en contra de l'ampliació de l'aeroport de Girona que proposa el pla director. En l'escrit d'al·legacions, les entitats qüestionen de base el creixement del trànsit aeri, les ampliacions d'infraestructures associades i reclamen l'aturada immediata d'aquest pla.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
La cooperativa La Fageda obre les portes per celebrar el seu 40è aniversari.
L'entitat social oferirà visites guiades durant aquest 2022 a totes les persones empadronades a la Garrotxa. També presentarà un nou iogurt commemoratiu anomenat Orígens. Amb motiu del 40è aniversari hi haurà altres actes que volen servir per donar a conèixer la història de les 4 dècades d'una de les empreses més emblemàtiques de la comarca.
Entre les activitats més destacades d'aquests 40 anys hi ha les portes obertes que durant tot l'any oferirà La Fageda. Tots els garrotxins que vulguin podran gaudir d'una visita guiada gratuïta a les instal·lacions de l'empresa. A partir d'aquest cap de setmana i fins al finals del 2022, totes aquelles persones empadronades a la comarca podran gaudir d'un recorregut per conèixer el procés de producció i elaboració dels productes. Per fer-ho, cal reservar cita trucant a La Fageda. La responsable de relacions públiques i institucionals de l'empresa és Mariona Martí.
El que tenim més a prop són coses que potser no visitem tant o que no coneixem tant, i nosaltres pensem que durant aquests 40 anys la missió de La Fageda ha evolucionat. Nosaltres no som els mateixos que fa 40 anys, no? La Fageda des de sempre, doncs, que s'ha degut a la comarca, treballem només amb col·lectius de la comarca de la Garrotxa. Per nosaltres el territori i l'entorn natural és essencial per al nostre projecte, i per tant, doncs, com que s'ha vist modificada aquesta missió, atenem a nous col·lectius, també doncs, a nivell físic, no? La infraestructura de La Fageda també ha canviat, hem fet diferents reformes per assegurar la durabilitat del projecte.
Les visites guiades seran un dels plats forts, però el que també ho serà són els nous productes. Iogurt amb sucre de canya, iogurt de lactosa desnatat, flam d'ou i gelat de pastís de formatge. Una llista de nous productes on s'hi suma el més commemoratiu. Es dirà Orígens i serà un iogurt especial amb el sabor més tradicional. Es presentarà a la Fira Alimentària de Barcelona del 4 al 7 d'abril. Martí explica els secrets del nou iogurt.
En el marc d'aquesta celebració dels 40 anys teníem moltes ganes de fer, doncs, un iogurt d'edició limitada, el iogurt Orígens, que així l'hem dit, doncs, perquè volíem que tingués, doncs, aquesta essència de iogurt de granja, de iogurt natural, tal i com fem els iogurts a casa nostra, no? Amb llet de bona qualitat, sense conservants, sense colorants, i bàsicament, doncs, el iogurt Orígens serà una barreja entre el nostre iogurt ferm natural de tota la vida, un entremig entre el iogurt ferm i el iogurt grec natural.
La Fageda organitzarà altres actes durant l'any com una exposició fotogràfica i diferents tipus d'esdeveniments relacionats amb els 40 anys d'un treball social integratiu que ha traspassat fronteres.
I avui també hem de lamentar la mort de l'activista olotí Lluís Balcells. Va col·laborar en diferents entitats de la ciutat del món del comerç, l'esport o la cultura. El 2011 va rebre les Ales a la Cultura i el 2012 va rebre el premi a la trajectòria personal dels Premis Garrotxí de l'any. Durant la seva vida va regentar la botiga Esports Balcells i també va col·laborar molt amb aquesta casa, amb Ràdio Olot.
Lluís Balcells ha mort aquest dimecres a l'edat de 95 anys. Responsable de la botiga Esports Balcells, situada al carrer dels Sastres d'Olot, va ser conegut sobretot per la seva implicació en el teixit associatiu de la ciutat. Va participar activament en diverses entitats del món de l'esport, la cultura o el comerç. Va ser membre de la Unió de Botiguers d'Olot, l'Associació de Passebristes. Va presidir l'agrupació sardanista. Va ser membre del Centre Catòlic i també va ser directiu del Club Natació Olot. La seva implicació i trajectòria en l'àmbit associatiu va ser reconeguda primer el 2011 amb les Ales a la Cultura d'Olot i també el 2012 amb el guardó a la trajectòria personal pels dels Premis Garrotxí de l'any. Lluís Balcells va estar també molt lligat al món de l'esport, per una banda amb la seva botiga, però també, per exemple, amb el Club Natació Olot, on va ser el responsable de la secció de natació. A més, també va ser col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Olot, on precisament va col·laborar en el programa esportiu Estàdium.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Anem als esports i ja sabem qui serà el nou entrenador de la Unió Esportiva Olot. És Mànix Mandiola. L'equip aposta, en aquest cas la directiva aposta per l'experiència. Serà Mandiola qui agafarà les regnes de la Unió Esportiva Olot després de la destitució d'Albert Carbó. El veterà tècnic basc, un clàssic de segona B, baixa a tercera per intentar pujar els olotins a segona federació.
Arriba amb molta il·lusió i preparat de molta experiència prèvia en finals de temporada lluitant per ascensos. Substitueix Albert Carbó, firma fins a final de temporada i estarà acompanyat a la banqueta pel preparador físic-olotí Ferran Joan Miquel, que torna al club.
Ens ho explica en David Planella.
La Unió Esportiva Olot s'encomana l'experiència de Javier Mànix Mandiola. L'entrenador d'Eibar, de 63 anys, ha estat l'escollit per ocupar la banqueta olotina fins a final de temporada i intentar l'ascens a segona federació. El basc és un clàssic de segona B, on ha dirigit més de 500 partits i ara ha acceptat baixar tercera per entrenar l'Olot. Explica per què.
En estos casos, o te mueves por dinero o por ilusión. Y yo traigo mucha ilusión, obviamente. Entonces yo creo que estoy preparado para ayudar al equipo y puedo garantizar que además en un tramo tan cortito como tenemos un par de meses, vamos a intentar optimizar al máximo al equipo, o sea, sacar lo mejor de ellos y a ver si con un poco de suerte pues ponemos al equipo pues en una categoría en la que yo creo por historia, pues que merece un poquito más arriba, ¿no?
Mànix Mandiola és un expert en fases d'ascens. N'ha viscut 8 com a entrenador, sempre per intentar pujar a segona A al futbol professional. No ho va poder aconseguir ni amb l'Atlètic Balears, a qui va fer dues vegades campió de Lliga, el 2019 i el 2020, ni amb el Tudelano el 2016, ni amb l'Eibar el 2010, el 2011 i el 2012, ni amb el Real Unión d'Irún el 2005. Però sí que va tocar el cel amb el seu Eibar la temporada 2006-2007, quan va pujar a segona A, i la temporada següent va assolir la permanència a la categoria de plata. Té fins i tot una penya amb el seu nom a l'equip de casa seva. Ara, l'entrenador basc té moltes possibilitats de tornar a viure un altre play-off d'ascens, en aquest cas per pujar a segona federació. L'Olot és segon i a falta de 4 jornades té l'ascens directe a un punt, però el seu rival, el Manresa, ha jugat 2 partits menys.
El domingo ganamos nosotros y pierde Manresa y ya estás ilusionado. No ganas tú y ganan ellos y ya tienes que empezar a pensar. Lo que pasa es pensar en el playoff también interesa quedar cuanto más arriba posible y llegar con unos buenos resultados.
Mànix Mandiola fitxa per l'Olot després de més d'un any sense banqueta. El seu últim equip va ser el Numancia, va ser destituït el gener del 2021 i abans havia entrenat l'Atlètic Balears, el Burgos, el Tudelano, l'Eibar, l'Alavés, el Real Unión i el Beasain. L'Olot serà el primer equip català el qual entrenarà. Mandiola Guardiola diu que, tot i estar lluny del seu País Basc, creu que aquí s'hi pot sentir com a casa.
La otra punta del estado, pero muy parecido, ¿no? Y no sé, el campo, todo, me recuerda un poquito el Euskadi de cuando yo era futbolista, ¿no? Entonces, no quiero llamar que sea antiguo eso, ¿eh? Pero bueno, me he identificado mucho con todo lo que he visto aquí, ¿no? Entonces eso, además son dos meses. Dos meses, pues es como poner una vacuna, ya veremos luego si hace efecto o no.
Mandiola firma fins a final de temporada i substitueix Albert Carbó, acomiadat aquest dimarts arran de la mala ratxa de resultats. El club olotí haurà passat de tenir un dels tècnics més joves de la categoria, Carbó té 31 anys, a un dels més veterans, Mandiola, en té 63, a punt de fer-ne 64. El director esportiu, Sergi Raset, defensa el canvi de perfil.
Ens agrada, és el seu caràcter, el seu tarannà, positiu, valent, decidit, que encomana, divertit, alegre. Jo crec que una mica el seu fort és que tots el aconsegueix, que el grup, que l'equip, doncs estigui amb ell, amor, no? Jo crec que això també és un factor important. Jo crec que ara el factor emocional segurament està per sobre de moltes altres aspectes, eh?
Mànix Mandiola debutarà diumenge al camp d'un Hospitalet que també ha canviat d'entrenador aquesta setmana. Els riberencs han destituït Cristian García i han apostat pel veterà Diego Quintero.
I pel que fa a l'hoquei, segueixen gaudint i competint. Això és el que farà l'hoquei Olot en les últimes quatre jornades de l'hoquei Lliga Plata. Els de García i Piera ja han fet els deures i ara volen, no direm relaxar-se, però sí agafar-s'ho amb una mica més de tranquil·litat. En volen més, volen continuar guanyant tot i així. Aquest dissabte visiten la pista del Raspeig, QE i ja descendit de categoria.
El conjunt alacantí només ha sumat 3 punts en el que va de temporada. Els olotins no podran comptar amb Marc Prat, baixa per acumulació de targetes blaves.
Ens ho explica en Roger Isern.
La tranquil·litat ja regna al vestidor de l'hoquei Olot. Després de certificar la permanència dissabte passat a la pista Josep Jou davant el Vilanova, els de García i Piera visiten la pista del Cué. Serà el segon partit oficial de la història del club fora de terres catalanes i on l'equip vol seguir amb la dinàmica ascendent. El Raspeig és equip d'hoquei Lliga Bronze, després de perdre Vilafranca la setmana passada per 6-1. Els alacantins tindran la baixa del seu porter titular, Raúl Monge, que va ser expulsat en l'última jornada. El tècnic de l'hoquei Olot, Jordi García, espera un rival que voldrà acabar la temporada guanyant algun partit.
Serà un equip igual que nosaltres, o sigui, per molt que ja les coses estiguin ja fetes, o sigui, que ells baixen de categoria i nosaltres ens mantenim, jo crec que serà un equip que voldrà anar als 4 últims partits sense cap tipus de pressió de res i intentar anar a aconseguir els màxims de punts possibles. Jo crec que ara ells deuen estar fixats en aviam si podem quedar en comptes d'últims penúltims, anem a intentar a guanyar els partits de casa.
L'hoquei Olot també té la feina feta, però pel costat positiu. A falta de 4 jornades, pel final de Lliga ja està salvat. Aquestes alçades ja du els mateixos punts que la primera volta, 10, i està a 5 de la 6a plaça. Pel partit de dissabte, Marc Prat serà baixa per acumulació de blaves. García diu que a l'equip no hi ha cap jugador imprescindible.
És un jugador que sempre n'ha fet de gols i al final és molt important per nosaltres. Tot i així, absolutament no passa absolutament res, o sigui, traurem un altre que hi anirà amb il·lusió com en Marc i res, cap jugador de l'equip és substituïble, però cap tampoc és imprescindible, per tant, tant com ens ha anat passant durant la temporada, hi ha hagut moments que no hi ha pogut ser un, moments que no hi ha pogut ser l'altre.
El Club Patins Raspeig Hoquei Olot es disputarà aquest dissabte a les 4 de la tarda al pavelló municipal de Santa Maria de Raspeig. El partit es podrà seguir en directe des d'un quart d'hora abans a Ràdio Olot.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.